L'exregidora Susana Pellicer ha mort aquest diumenge a l'edat de 62 anys després d'afrontar una malaltia. Molt arrelada a Valldoreix, va dedicar 16 anys de la seva vida a la política, començant el camí a l'MD a l'oposició. Després va incorporar-se com a regidora a l'Ajuntament de Sant Cugat, de la mà de Lluís Recoder i posteriorment a Mercè Conesa. No obstant això, la seva trajectòria professional feia un canvi de rumb volcant-se en el dibuix, una passió que la va dur a l'última etapa a coordinar les activitats artístiques del Grup Catalònia. La vetlla serà a partir d'aquest dimarts, de 12 del migdia a 8 del vespre, al tanatori de Mirassol, i el funeral s'oficiarà dimecres a les 10 del matí a l'Església Protestant de Valldoreix. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha signat el decret de convocatòria de les eleccions del 12 de maig i de dissolució del Parlament. La firma del document ha tingut lloc aquest matí a la sala de diputats del Palau. El DOC publicarà demà dimarts el decret de convocatòria i a partir d'aquí comencen a comptar els 54 dies que, segons la LOREC, han de passar entre la convocatòria i la dissolució del Parlament i el dia de la cita electoral. D'aquesta manera, atenció, el vot per correu es podrà sol·licitar des d'aquest dimarts i fins a 10 dies abans de les eleccions, o sigui, fins al 2 de maig, i els vots es podran començar a emetre des del 22 d'abril i fins al 8 de maig. Pel que fa a les candidatures, s'hauran de presentar entre els dies 3 i 8 d'abril. El dia 16 es publicaran les candidatures ja proclamades per la GEC. L'Escola Turó de Can Mates ha informat a les famílies dels alumnes que divendres passat un home desconegut va interpel·lar una nena abans d'entrar a l'escola des d'un cotxe Ford Mondeo gris. El centre va informar els Mossos dels fets i el cos policial ha explicat a Cugat Mèdia que davant aquesta situació faran presència per les rodalies de l'escola a les hores d'entrada i sortida. En el correu enviat per l'equip directiu al qual ha tingut accés Cugat Mèdia, el centre parla d'un fet molt desagradable i demanen a les famílies que recordin als alumnes que van sols a l'escola, no facin cas a desconeguts i que siguin coneixedors d'aquesta situació per si es repeteix. I la Cambra de Comerç de Terrassa comença l'exercici de 2024 amb les missions comercials a Croàcia i Sèrbia de manera presencial i directa. El viatge, que ha començat aquesta setmana, compta amb la participació de 6 empreses catalanes, entre les quals hi ha Menussadors, que té seu a Sant Cugat. L'empresa de portes automàtiques provarà a beneficiar-se d'aquest intercanvi que organitza la Cambra per fer promoció comercial d'aquest intercanvi que organitza, com dèiem, per fer promoció comercial i obtenir nous contactes i clients internacionals. A part de Menussadors, també del Vallès Occidental, hi participa la companyia Somal de Rubí. Com a novetats, la Cambra terrassenca inclou també altres destinacions per a les missions, com són Kènia i Tanzània, i en línia ho fan amb Austràlia i Nova Zelanda.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
De la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dilluns. Informació de servei, comencem pel trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem encara alguns punts amb aturades. És el cas de l'autopista P7 a l'Ametlla de Mar. Després d'un accident d'aquesta matinada, queda encara un carril tallat en aquest punt, en sentit nord, i un parell de quilòmetres de lentitud, aturades intermitents. Ja per volum de trànsit, aquesta hora destacar també la C58 amb aturades de Terrassa en sentit Manresa i de Torrebaró fins al Nus, d'entrada a Barcelona. També d'entrada a la Pota Nord, a la B20, hi ha lentitud, aturades intermitents entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. És tot, bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Albert Garram, bona tarda.
Doncs a hores d'ara parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Totes les línies, tant dels serveis ferroviaris com de bus, funcionen sense cap alteració destacable, on es mantenen les freqüències i horaris habituals. De moment això és tot des del Transmet.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
L'associació Família Amic és una entitat sense ànim de lucre que treballa per promoure la igualtat d'oportunitats i una major adquisició de drets socials individuals de les persones amb discapacitat i les seves famílies. Es troben a Valldoreix i ara preparen la 7a edició del Torneig Internacional de Pàdel Solidari per dimarts que ve. Avui passen pel Connectats i ho fa la Montse Asensio, que és la presidenta. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Àngeles García Diego, que és secretària. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Des de quan està en funcionament la vostra associació?
La nostra associació va iniciar-se en el 2010 amb el nom de Pàdel Amic, de la mà de la nostra actual presidenta honorífica, que és la Maite Santa Eulària, però les famílies cada vegada ens demanaven més activitats, més serveis, i per això vam començar a oferir a tot això que ens demanaven les famílies i hem canviat el nom a Família Amic. Però existim des del 2010.
Uh-huh. Quin és el motiu que us impulsa realment a la creació d'aquesta entitat? O sigui, l'origen és aquesta competició de pàdel, però les famílies us reclamaven doncs una miqueta més de cobertura, teníem més necessitats?
Moltes més necessitats. Contínuament moltes necessitats que anàvem cobrint. I llavors vam posar el nom Units per la Inclusió. Amb aquest nom ho diem tot. És a dir, el que volem és que els nostres joves i nens amb diferents capacitats, perquè no li diem discapacitats, sinó que tots els que estem aquí tenim diferents capacitats, el que volem és que s'incloguin totalment a la nostra societat amb les seves capacitats.
Uh-huh. Per això treballeu.
Per això és el nostre objectiu principal i treballem i fem moltíssimes activitats.
Ara farem una mica un repàs de tot el que feu. Àngeles, com ha anat creixent aquesta associació des del 2010? Perquè, clar, la flor no neix així de sobte, no?
No. En un primer moment va ser un grup de mares amb nens per jugar a pàdel. Uh-huh. Per jugar a pàdel, per fer esport inclusiu i per encoratjar-nos i acompanyar-nos mútuament. Aquest grup va anar creixent en número i, a la vegada, vam quedar en fer més activitats i més impulsar moltes més coses de cara als nostres fills.
Uh-huh. Quanta gent éreu en l'origen de tota aquesta història? Perquè tot això sempre comença amb un grup reduït de persones que tenen iniciativa, que tenen força i que tiren endavant, no?
Va ser un grup de quatre nens amb les mares. Ens va ajudar la Maite, que és la presidenta honorífica, que ens va encoratjar per fer el pàdel inclusiu. I a partir d'aquí ja va augmentar el número de nens, de mares, també nosaltres ens reuníem, parlàvem, compartíem i bueno, es va afiançar molt, van augmentar el número de nens que venien i finalment pues, es va començar a créixer, a ampliar activitats perquè les famílies ho requerien.
Uh-huh. Ara mateix teniu socis, no?
Sí, tenim tant socis com persones que venen a la nostra entitat a demanar ajuts del que sigui, sense ser socis, i oferim tot tipus d'ajuts a quins ho demanin, suport, recolzaments, tots els serveis. Preferiblement ens estimem més que es facin socis, però no els obliguem de cap de les maneres, i atenem a tothom que s'acosti i apropi, tant per telèfon, per mail, a la nostra entitat.
Uh-huh. Com es fa un soci? És a dir, què suposa fer-se soci?
Pues fer-se soci únicament han de connectar-se a la nostra web, familiamic.cat, i hi ha un link, un banner que posa Festa Soci, i has de clicar allà i emplenes els documents. I per una quantitat per tota la família de 40 euros a l'any, són socis de Família Amic amb moltes avantatges, descomptes amb entitats d'aquí de Sant Cugat, amb metges, amb especialistes, o sigui, donem un servei molt, molt, molt ampli.
És un servei, diríem, que ha continuat pel fet de ser soci, perquè la diferència amb aquelles persones que també podeu ajudar són més puntuals, no?, segurament.
Hi ha persones que venen a vegades adreçades des dels serveis socials que estan una mica perdudes i de cara als seus fills no saben com i els acollim, i per suposat poden inscriure's a qualsevol activitat mensual, que és setmanal, com el pàdel, que es fa tots els dijous, com la hípica, que es fa una vegada al mes, i també es fan tallers de cuina, tallers de galetes, equitació i educació musical tots els dimarts. També Fiel Amic amb gossos. Uh-huh. És a dir, que cada família tria les activitats o l'activitat que els agrada. Prèviament les poden provar. Si el nen li agrada i es veu fent-la, pues es poden inscriure.
Uh-huh. Els socis són de Sant Cugat o no té res a veure que siguin del mateix municipi? És a dir, pot venir una persona que ara ens estigui escoltant a Badalona o estigui a Terrassa o a Sabadell o al Prat i que digui, tinc una necessitat i crec que aquesta entitat em pot ajudar?
La majoria dels socis són d'aquí de Sant Cugat per un tema pràctic. Però també tenim socis de fora, de Collbató, de Terrassa, de Sabadell, de Barcelona. Tothom que vulgui, tenim les portes obertes i els ajuts que els calgui. Hem nascut per ajudar. De fet, tenim a la web tot penjat, tots els suports a les famílies, tot el que va sortint nou de temes legals, i tot ho tenim a l'abast de tothom. Uh-huh. Estem oberts a ajudar.
A banda de la junta directiva, també compteu amb un equip de professionals o especialistes?
Hi ha professionals i especialistes tant des del punt de vista de la salut mèdica, psicopedagògica, com advocat. Tenim advocats, adrecem a la gent a fer els tràmits legals per a les persones amb la discapacitat, notarial o judicial, i bàsicament voluntaris també. És a dir, que hi ha personal que col·labora i personal, en la seva major part, voluntariat.
Perquè, Àngeles, acostumen a estar molt perdudes. No sé si has sigut tu abans que deies que quan una família es troba per primera vegada en una situació com aquesta, no sap on pot anar, a qui li pot demanar ajuda, què ha de fer.
Sí, moltes vegades en algun punt de l'evolució dels nens pues et trobes aïllat. Ja no formen part del grup ordinari perquè es van quedant pues, una mica endarrerits en algun aspecte de les seves limitacions, i és quan la gent es va quedant aïllada. I això ajuda molt a fer grup, a compartir, a tindre un ambient social, oci, activitats d'oci els caps de setmana, i els acollim i compartim. Així van començar tots.
Uh-huh. Però els acollim des de l'inici, sí, perquè tenim una activitat que es diu, un programa que es diu Mami Coach, que assessorem a les mamis que estan embarassades, mamis i papis, embarassades d'un nen amb alguna discapacitat, estem en contacte amb els hospitals i els informem, aquestes mares i aquestes famílies, perquè coneguen una mica més la visió d'aquesta discapacitat que ja li han detectat des de l'embaràs. Llavors els encoratgem, animem, els hi expliquem els problemes, les malalties que a vegades estan associades, etc. Els adrecem a especialistes, etc. O sigui que comencem des del minut zero per qui vulgui.
Uh-huh. I m'imagino que també hi ha un perfil molt important, com a tota entitat sense ànim de lucre, que són les persones voluntàries, no? En el vostre cas, també teniu un grup de persones voluntàries o reclameu sempre que necessiteu alguna ajuda extra gent que us vingui a donar un cop de mà?
Tenim 80 voluntaris.
Ostres!
que venen quan poden. Tenim una cartera de 80, estem dins del voluntariat de Catalunya, dins de la joventut, dins de tot la plataforma per una escola també inclusiva, dins, estem dins de la coordinadora Síndrome de Down de Catalunya, perteneixem també, i tenim tot aquest sac, totes aquestes persones, tots aquests recursos fantàstics que ens van ajudant a mesura del que poden. La majoria són joves, estudiants, amb ganes, que venen un dia, un altre, doncs mira, aquest mes vindré a aquestes hores. També tenim algun grup d'alumnes que fan pràctiques de lo que estan estudiant i ens els envien, i des d'aquí Sant Cugat, també des de l'oficina del voluntariat, també els hi demanem contínuament, ens envieu voluntaris, sisplau, i doncs pel torneig ara del dia 26 de maig ens caldran molts voluntaris, perquè si no, no podem. Els necessitem per xarxes socials, per fer els bàners, per fer la difusió, per ajudar en el moment, el Club Tenis Natació Sant Cugat, que no es perdin, etc.
Abans et deia, ja explicarem totes les coses que feu, que són moltes coses, no? I tot ho feu, com dèiem abans, amb l'objectiu de treballar per la igualtat d'oportunitats i per fer que totes aquestes persones tinguin els drets, tant socials com individuals, doncs ben respectats, no? Com a tothom. Quin tipus d'activitats feu? Ja heu explicat algunes, però també feu jornades de formació. Per qui són aquestes jornades de formació?
Sí, les jornades de formació s'havien fet anualment o bianual, i des del Covid no hem tornat a reemprendre perquè és una organització molt costosa, però sí, venen professionals de tot arreu a parlar de temes educatius, mèdics, legals, en relació a les persones amb discapacitat.
I estan pensats per a les famílies, pels pares o per qui?
Venen professionals de l'educació, venen les famílies i pares i venen persones que estan dedicades a l'educació especial també.
No? Sí.
Aneu als centres educatius. Us demanen que aneu a fer alguna activitat, a fer alguna xerrada? Què és el que feu als centres educatius?
Mira, hem estat fent molts anys, estem fent suports educatius perquè els nostres joves estiguin inclosos a l'escola ordinària. Llavors ens enviem professionals de la nostra entitat que ajuden a l'equip docent a fer doncs, el PI, a donar suport a com conèixer millor aquell alumne, per tal de que estigui totalment inclòs dins de l'aula i que faci les mateixes activitats que la resta del grup, però al seu nivell. Això és el que està aprovat des de l'article 150-2017 i que estem lluitant amb aquesta línia. I amb l'Anna Simó i la Laia Asso estem aconseguint forces, avenços. Ara fins i tot han creat un telèfon de WhatsApps per a les famílies i estem avançant molt en aquesta línia. També hem fet una activitat molt, molt inclusiva, que són els jocs inclusius, que treballaven conjuntament els alumnes de centres ordinaris més grandets, que anàvem a fer el servei comunitari a centres més petits, de joves més petits. I ara estem fent també tallers pro-bullying, que això és importantíssim. Tallers pro-bullying a tots molts centres de Sant Cugat ja els estem fent i els jocs on ens ho demanin. Llavors, vull aclarir una cosa, Carme. Lluitem no només pels drets, també per les seves obligacions, perquè els joves amb diferents capacitats tenen obligacions, que tenen a millor una discapacitat intel·lectual, però no tenen d'educació. I, per tant, han de tenir les seves obligacions a aquesta societat, treballar i fer el màxim possible perquè tirem endavant com a ciutadans.
Per la seva inclusió, en definitiva, per la seva inclusió.
Hem parlat abans del torneig. Això és el que teniu ara, ja m'imagino que a punt de tancar, perquè això és dimarts que ve. Feu, no és la setmana que ve, és el 26, no és el 26?
De maig.
De maig.
Ah, de maig, mm-hmm. Ostres, un pecat. 26 de maig. Mm. Això és cosa meva. No sé per què, anava fixada amb el març. De totes maneres, m'imagino que ja ho teniu tot molt encarrilat, mm. perquè aquesta serà la setena, sí. la setena edició. Però és un torneig internacional de pàdel solidari?
Sí, perquè ve gent de fora, ve gent d'Àustria, ve gent de tot arreu, el que es vulgui inscriure. És un dia de participació, es juguen, es van jugant tornejos, es van fent les semifinals i finalment hi ha premis. També hi ha sortejos de premis que ens proporcionen els comerços de Sant Cugat, que els agraïm moltíssim la seva participació, i és un dia pues, d'esbarxo i d'esport. Uh-huh. D'esport.
I són les persones que formen part de la vostra associació les que competeixen, les que juguen? De tot.
Gent de la nostra associació, pràcticament tothom participa, però és molta gent de fora també. Persones de Sant Cugat, persones familiars, amics o simplement gent que coneix el torneig i participa.
I és un sol dia? Un sol dia.
Sí, és un torneig d'un sol dia, tot el dia. Aprofitem per donar les gràcies al Club Tenis Natació Sant Cugat, a les autoritats de Sant Cugat, que venen normalment a lliurar els premis, a Cugat Mèdia, que ens fan difusió i necessitem que ens facin moltíssima difusió perquè necessitem que s'inscrivi molta gent perquè és un dia divertit, solidari, que els nostres joves s'ho passen molt bé, que venen numerets i després fem un sorteig amb tot el que ens han regalat els col·laboradors de Sant Cugat, o sigui...
Quanta gent heu aplegat en les altres edicions? Quanta gent ha arribat a participar?
200 persones, unes 100 parelles. Mm.
Déu-n'hi-do, no està malament, eh? No està malament. I la recaptació que feu, perquè s'ha de pagar una inscripció? Sí?
Es paga una inscripció i és, lògicament, va per ajuda de la pròpia associació. Mm-hmm. Per pagar personal, voluntaris i les despeses que hi ha de totes les activitats.
I també per alguna família becada, també. Perquè nosaltres agafem a tothom i si hi ha alguna família becada doncs se li ajuda amb aquesta recaptació. I també una altra activitat que fem amb acció de recaptació és el PortAventura Solidari, que ja tenim data per aquest any, que és el dissabte 5 d'octubre 2024. Fem una sortida solidària a PortAventura a un preu molt econòmic i esteu convidats tothom de Sant Cugat. Tothom, joves, grans, no tan joves, a passar un dia divertidíssim. Posem autocars, empreses d'autocars, necessitem autocars per poder anar a PortAventura i és un dia fantàstic.
Si pot apuntar algú que no sigui de Sant Cugat, també.
Clar, tothom. De Sant Cugat, Barcelona, Sabadell...
I escolteu una cosa, abans ho comentaves, Montse, formeu part de la coordinadora d'UN Catalunya, també de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya. Ara mateix, quines són les vostres reivindicacions? Els temes més d'actualitat?
Mira, els temes més d'actualitat són les reunions que contínuament estem tenint, o molt sovint, amb l'Anna Simó i la Laia Asso per part de la Plataforma per una Escola Inclusiva, que es desplegui el decret inclusiu, el seu 150, que es donin els recursos, no només els recursos, als centres educatius i a la postobligatòria, sinó també la formació dels docents, que moltes vegades els mestres són fantàstics perquè tenen una educació molt inclusiva, però ja quan passem a la secundària, els que són profes de la secundària, com jo mateixa, ens costa més fer aquesta inclusió. Ens falta potser formació, ens falta estratègies dins de l'aula i de seguida tenim por i no es pot tenir por.
Falten això és recursos, el que estem, també, falten recursos.
Estem fent això, estem mirant que s'obrin més IFES. Aquí a Sant Cugat tenim un només...
Explica què són els IFES.
Els IFES són itineraris formatius específics, que són, estan pensats, i ho vam aconseguir moltes associacions, famílies, entitats, després de treballar molt, vam aconseguir dins de l'escola ordinària, dins dels cicles formatius, inserir els itineraris formatius específics que són molt, molt, molt adreçats als nostres fills, però estan dins de l'escola ordinària, però molt adaptats i molt en pràctica perquè ells puguin ensortir-se'n i no frustrar-se i anar a fer moltes pràctiques i anar cap al món laboral. Més. Però ens falten més IFES, ens falten potser més professionals que ajudin en aquests cicles formatius, en els instituts, que ens ajudin a fer aquesta inclusió una realitat.
Bé, doncs avui us hem presentat des de Sant Cugat l'associació Família Amic, ho hem fet amb la Montse Asensio. Que la Montse Asensio és mare de 8 fills amb diferents capacitats i la petita amb una discapacitat reconeguda. Ella és la presidenta i a més professora d'institut de Leonardo da Vinci, com ara també ens ha explicat. I l'Àngeles García Diego també és mare de 2 fills amb diferents capacitats, la petita amb discapacitat reconeguda, i ella és la secretària de Família Amic i, a més, una reconeguda advocada de Sant Cugat. A les dues els agraïm que ens hagin acompanyat per explicar-nos què és el que fan des d'aquesta associació. Gràcies, senyores, que vagi molt bé la tarda.
Moltes gràcies a tu i a Cugat Mèdia i a tothom que pugui aportar un granet de sorra per la inclusió.
Gràcies.
Ha estat un plaer. Moltes gràcies i bona tarda.
Bona tarda. El CREAF impulsa regenera.cat, un projecte que vol expandir l'agricultura i viticultura regenerativa a tot el territori. I és que, d'acord amb les dades que acumula aquest centre de la Universitat Autònoma de Barcelona, cultivar la terra de manera respectuosa és una bona manera de combatre el canvi climàtic i resistir la sequera. Sabadell, Pau Durant, bona tarda. Qui ens pot il·lustrar sobre aquest tema?
Bona tarda, en parlem amb en Javier Retana, que és investigador del CREAF i coordinador del projecte RegeneraCat. Gràcies per atendre'ns, Javier.
Hola, bon dia.
A les dades que s'han obtingut fins ara, es mostren molts canvis entre una parcel·la convencional i una de regenerativa?
El projecte bàsicament analitza dades i vol agafar dades concretes per donar informació. Però bé, hi ha molta història ja sobre tot aquest tema. Evidentment, la part fonamental és que les parcel·les regeneratives tenen un contingut de matèria orgànica, en general una estructura del sòl, molt diferent a les convencionals. O sigui que aquest és un canvi radical en tot el sistema. No?
Diferent per què?
Mira, perquè el tema important, i per això el nom de regenerativa, com agricultura regenerativa, està ben triat, és que hi ha una gran quantitat de matèria orgànica al sòl. Que hi hagi molta matèria orgànica al sòl vol dir que moltes de les propietats positives del sòl, la seva estructura, la seva capacitat d'emmagatzemar aigua, tota una sèrie de propietats estan molt més desenvolupades quan hi ha molta matèria orgànica al sòl. I en un sòl regeneratiu això pot representar al voltant d'un 6-8% en el moment òptim, i en canvi amb un convencional podria estar per sota de l'1 o 1.5, una cosa així. No? De manera que el canvi és com dir que tenim un magatzem ple o un magatzem buit. I això és la diferència important que podríem considerar un tipus o un altre. No?
De fet, aquest és un dels problemes que s'havia comentat des de fa un temps, no? Que semblava que estàvem com buidant pràcticament els sòls d'aliment.
Mira, això és, és la idea aquesta de les 60 collites que ha sortit i ha tingut un èxit a nivell informatiu, perquè, bueno, clar, quan va començar tota la Revolució Verda, evidentment va ser un canvi radical i moltes maneres de fer agricultura pues, van canviar, però, clar, partia d'una base de que estàvem parlant d'uns sòls pues, com tot tipus de nutrients, estructurats, etc. Al llarg d'aquests gairebé 50 anys o 60, pues això ha canviat molt. Aquests sòls s'han anat gastant, malgrat que hi ha una entrada sempre de fertilitzants externs, etc. I el resultat és que aquests sòls a nivell mundial s'han empobrit molt. I això vol dir que la idea aquesta de 60 collites diu que quedarien com 60 collites més o fins al final ja quedessin els sòls pràcticament estèrils. No? Això és un número per donar imatge de que és una cosa molt greu i molt, molt propera, però no vol dir exactament 60 o 58. Vol dir que s'estan esgotant els nutrients i els continguts d'estructura dels sòls i això és un problema fonamental a nivell mundial.
Clar, entenc que amb aquest sistema es podria com trencar, no?, aquesta previsió fatal.
Clar. Clar, nosaltres, bueno, nosaltres ho tenim molt clar i hi ha gent que ja ha treballat amb una... És un tema relativament desconegut. Hi ha alternatives semblants, la idea de pues, l'agricultura orgànica, l'agricultura del carboni, o sigui, no és una cosa única exactament, però sí la idea aquesta de que si el sòl es va regenerant, i això es aconsegueix de moltes maneres, si vols després parlarem un moment, pues, al final el resultat és que el sòl funciona millor per si mateix, no requereix nutrients externs, fertilitzants i tot això, i el sistema en general és molt més productiu. Sembla bastant obvi, però fins ara no hem estat d'esquenes, això, no?
Clar, de fet, deies de comentar-les una mica, no?, aquestes maneres de fer-ho, aquests sí. Procediments?
Mira, alguns procediments, a veure, hi ha diferents i no cal parlar de tots, però jo diria que els més importants són dos. Per una banda, és que el sòl no es llaura, és a dir, tots teníem, jo almenys ara ja l'he canviat totalment aquesta imatge, abans no em dedicava a això, doncs tenim la imatge de que un sòl doncs, tot llaurat i tot entre cometes net, és un sòl magnífic perquè sembla que està pues, de totes les avantatges del futur i es pot plantar allà, etc. Però això és exactament el contrari. És a dir, quan tu llaures un sòl, el que fas és buidar totalment, moure tot, remoure tot, i tot el carboni que està en forma de matèria orgànica el que es fa és oxidar-se i se'n va en forma de CO2. A part del problema important que això representa pel canvi climàtic, que evidentment és un tema fonamental, a part d'això és que el sòl es queda sense cap tipus d'estructura i de nutrients, de manera que queda totalment empobrit. L'única manera de solucionar això és anar posant fertilitzants, cada vegada més fertilitzants, que són cada vegada més cars, i així es pal·lia d'alguna manera que el sòl no tingui res. Quan el sòl no funciona d'aquesta manera i no es llaura, sinó que simplement ja manté l'estructura i es pot plantar i es pot fer de moltes maneres, el resultat d'això és que la matèria orgànica es manté al sòl, les restes, que és la segona de les característiques importants, no es tiren fora, és a dir, el que es considera males herbes o les restes de les collites no es treuen i es llencen fora i es cremen, sinó que es deixen directament al sòl, es col·loquen, es deixen allà i són el fertilitzant, entre cometes, verd pel futur. De manera que amb un sistema d'aquest estil no cal afegir res i el que fas és anar millorant cada vegada el sòl. Això s'ajunta amb altres mesures relacionades també amb la gestió adequada de l'aigua, etc. I el resultat final és que acaba sent un sistema molt més productiu o similarment productiu amb un cost infinitament més petit.
Això que deies de mantenir el que abans ni dèiem les males herbes, vindria a ser el de deixar com aquesta coberta vegetal?
Clar, és que tots ens imaginem el que pot passar, però si tu tens un sòl amb una coberta vegetal, això evita pues, que s'evapori l'aigua, encara que hi ha una coberta, evidentment, aquesta coberta pot respirar, però s'evapori l'aigua, evita compactacions i evita d'alguna manera que el sòl estigui molt, molt, molt desestructurat. No? Amb aquesta coberta sempre, que pot ser una coberta verda si és possible, i en el cas que si no sigui la coberta aquestes mateixes herbes que queden a sobre, etc., pues redueixes molt tots els riscos aquests. I això s'aconsegueix sense fer res, simplement els restes de la collita, les herbes aquestes que diem que són males herbes o que són adventícies, tot això, clar, quan competeixen sí que s'han de tallar, es poden tallar amb una desbrossadora, però ni s'arrenquen ni res, tallen, es deixen allà i són el fertilitzant pel futur. És una cosa que sembla relativament raonable i molta vegada jo ja ho havia pensat, però sembla que no costa entendre-ho.
Sí, de fet, clar, és a dir, quan parlem de químics i tal, tots tenim al cap aquesta cosa tan moderna de, vinga, va, com traiem encara més amb el mínim de temps possible, no? Però, clar, per exemple, això que dius d'aturar el fet de llaurar, clar, llaurar és una cosa que en la història, no?, inclús amb tracció animal i tal, a saber els segles que fa, no?
Sí, exactament. Però clar, qualsevol edafòleg, jo no soc edafòleg, jo soc psicòleg, però qualsevol edafòleg t'explicaria que quan cada vegada que tu llaures, totes aquestes conseqüències que et deies d'empobriment del sòl són evidents. Per tant, evidentment s'ha de gestionar, s'ha de buscar una manera de que tot això funcioni, no és simplement ho fem i ja està, però hi ha moltes maneres molt, molt conegudes i molt senzilles que permeten que la gent pugui viure d'això, que al final és una mica la idea aquesta, no? Cada vegada els fertilitzants, els pesticides, tot això que es posa són més cars i cada vegada s'han de posar més. De manera que moltes petites pagesos, molta gent que treballa amb això, ho ha de deixar perquè no té la capacitat d'anar pagant tot això cada vegada més, no? I llavors això, evidentment, es pot solucionar si tu ja tens un sòl que funciona de manera autònoma, de manera sola, sense cap tipus de problema. Tu fas una petita, fas la collita i tota la resta es queda allà. De manera que l'any següent, una part d'això ja s'ha començat a desenvolupar, l'altra s'ha guardat. I és un sistema que funciona, hi ha un sòl viu allà. Estàs parlant d'un sòl amb una estructura adequada, però també amb molta vida. Hi ha fongs, hi ha bacteris, hi ha diferents organismes que donen la vida al sòl i que permeten que aquest sòl funcioni de manera òptima.
Per tant, aquest pagès, d'entrada, hi haurà d'invertir menys.
D'entrada, a veure, el problema és, o sigui, quan el sistema funciona, pràcticament no ha d'invertir molt poc. Ha d'invertir, pot invertir temps, el temps per fer les coses que toca, i una petita, alguna vegada és una petita maquinària, doncs una desbrossadora per tallar les herbes aquestes, perquè quan hi ha el moment de la màxima producció, coses d'aquest estil, petites, molt petites, però maquinària passada no li cal. Però, evidentment, per això aquest sistema necessita que les institucions ho creguin i valorin com una opció real i potencial. Clar, pensar que l'important al principi és tu parteixes d'un sòl que s'ha llaurat els últims 30 o 40 anys, de manera que no té res, és pràcticament un magatzem buit, i amb aquest sòl no pots començar a produir com si ja funcionés tot bé. Hi ha un període d'un any, dos anys, en el que s'ha anat recarregant, i durant aquest temps, que no se posen fertilitzants ni res, doncs la producció d'aquest sistema baixa. Cal una ajuda perquè aquestes persones facin aquesta transició d'un parell d'anys fins que ja tot funciona bé i ja no cal cap tipus de coses, no? Però que hi ajudes per moltes coses a nivell de l'agricultura, però com aquesta encara no l'han assimilat, no n'ha après, doncs no està plantejada com a tal. I això, clar, doncs és un problema, perquè sense aquesta petita ajuda inicial, el sistema inicialment doncs produeix poc. Clar, fins que no es crea aquest sòl regenerat, doncs triga un parell d'anys, com a mínim. No? Sí, sí.
I aquest suposo que és el principal inconvenient que li veuran els pagesos que es vulguin sumar a la causa. No sé si n'hi ha algun altre.
A veure, aquesta, jo crec que el principal, hi ha dues coses. Una, que tots nosaltres, no únicament els pagesos, sinó totes les persones en realitat, qualsevol cosa que no coneixem, tenim tendència a dir que millor no provar-la, no? Perquè hi ha poca gent que té tendència a provar coses noves, perquè, bueno, sempre ho hem fet així, perquè les coses funcionen d'aquesta manera, de manera que, si no tens un referent molt clar, i ara comença a haver-hi algunes finques regeneratives, i nosaltres tenim alguna, i hi ha algunes altres també a Catalunya i també a restes d'Espanya, doncs podem veure realment que en aquest sistema funciona. Si hi ha models que la gent pot veure, i anar a veure això, és una primera manera. I l'altra, evidentment, és la manera que estàvem dient ara, és a dir, que realment pues, hagi una ajuda inicial com perquè aquest procés de transformació d'una horta convencional a regenerativa pues, es faci de la manera menys traumàtica possible. Sí, sí.
No sé si també hi ha la possibilitat que els propis animals que solen tenir aquests productors interaccionin també amb aquest terreny.
Bueno, això ja no volia extendre'm més, però evidentment dintre de l'agricultura regenerativa un altre dels punts fonamentals és que els animals no han d'estar fora del sistema, sinó que poden estar perfectament dins del sistema. És a dir, fins ara el que hi ha en el sistema convencional, inclús amb l'ecològic, el que hi ha és uns animals que estan totalment fora, que tenen uns excrements i unes coses que poden servir com per productes per fertilitzar i que es treuen els productes de fora i se col·loquen dins una altra vegada de l'hort o del que sigui. No? Clar, el sistema funciona molt millor si els propis animals pues, ja deixen els excrements allà, si els excrements estan lligats directament i ja es fan a través del propi aigua de rec. És a dir, hi ha moltes maneres d'aconseguir que aquests nutrients que els animals pues, deixen per seus propis excrements puguin tornar i ajudin a la fertilització del sistema. Al final, els animals també poden menjar pastures, aquestes pastures es poden regenerar automàticament, pastures també regeneratives, no únicament l'horta, perquè realment aquestes pastures, com els excrements dels animals que es van movent d'una pastura a una altra, aconsegueixen que aquestes pastures es mantinguin de manera indefinida, és a dir, una autofertilització cada vegada més important. No?
De fet, la idea d'un galliner mòbil és això, no, Coi? En lloc de recollir les caquetes de les gallines i llavors dur-les al camp, porto les gallines al camp directament.
Això passa amb les gallines. Hi ha un problema amb les gallines de que si són plantetes molt petites, aquestes poden picar-les, és a dir, que amb les gallines a l'hort ha de ser una mida ja suficient, però bueno, això passa amb les gallines, però passa amb els conills, passa amb les vaques, és a dir, els animals, quan més grans són, a part, més fàcil és perquè menys interactuen, més poden funcionar d'aquesta manera, no? Amb un sistema de pastures, per exemple, un sistema mòbil en el qual es va movent i els excrements es van deixant, tenen una intensitat molt gran en un moment concret, i després es mouen cap a una altra parcel·la, es van movent de parcel·les, i això permet que aquest, el que es diu aquest, un pastoreig intensiu controlat, no? De manera que cada vegada interactuen molt fort amb una parcel·la, durant un dia segueixen amb una altra parcel·la, van movent i no tornen fins a després de 30-40 dies quan la pastura ja s'ha regenerat, no? També és un sistema molt fonamental per gestionar els animals d'una manera molt clara i que, a més, permet que... El gran problema de tot això també és que els animals i en general l'agricultura han sigut sempre considerats els grans enemics del canvi climàtic, no? Perquè tota la despesa que provoquen, les excrements, etc. No? Però en realitat, gestionat d'aquesta manera, hi ha una acumulació de matèria orgànica, hi ha una capacitat i unes despeses de productes i de CO2, de despeses de CO2 molt petites, perquè no hi ha fertilitzants, no hi ha herbicides, no hi ha res de tot això, i en realitat el resultat és que al final l'agricultura i la ramaderia podrien ser no uns elements per anar en contra del canvi climàtic, sinó podem ser mesures per ajudar a reduir el canvi climàtic.
Javier, gràcies per acollir la trucada del Connectats.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Hola, el meu nom és Estel Sitjà i m'agradaria recomanar la cançó de Bailoteo, del grup català de Talles, ja que és una cançó que em transporta l'últim estiu amb els amics, en molts moments a la platja, amb la nevera, d'aquells dies d'estiu que s'allarguen fins les 9 de la nit, i crec que és una cançó magnífica per posar-te-la si et vols alegrar el dia.
Pujaràs més fins que arribi l'hivern, no sé prou bé com tornaràs si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any. Perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas, i ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat, que mai no trobo l'hora de tornar-nos a trobar. I de fer el bailoteo, cada nit ben junts ballant el son del salseo. Ens agradava la festa, també el marujeo, ja no importa, perquè vull que tornis, i si no, aquí t'espero. I digue'm, bebé, que ja són masses dies en els que jo et penso. M'agradaria olorar la teva pell.
M'agrada poder viure amb tu aquesta locura. Tinc ganes de tu.
I de fer el bailoteo, cada nit ben junts ballant el son del salseo. Ens agradava la festa i també el marujeo. Ja no importa, perquè vull que tornis, i si no, aquí t'espero.
Passar-me la vida amb tu per trobar-te el teteo, que cada vegada em diguis que ballem junts a teo.
Recte final d'aquest Connectats de dilluns, com sempre, amb la cultura com a protagonista. Avui us parlem de l'actor, però sobretot a narrador Arnau Vilardebó, que torna a Castellà amb una reinterpretació pròpia de l'obra més mítica de Shakespeare, Hamlet. El nostre company de Ràdio Castellà, Guillem Plans, en raona amb ell. Guillem, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, parlem amb una insígnia del teatre català. Tant per la professionalitat com per la trajectòria, és Arnau Vilardebó, que presenta Festa un Hamlet a l'Alcabot de Castellà. Arnau, molt bona tarda.
Hola, Hola, bona tarda.
Què vol dir fer-se un Hamlet?
Fes-te un Hamlet, bé, fes-te un Hamlet és una espècie d'espectacle, com un cabaret sobre Hamlet. És a dir, Hamlet és una obra extensíssima, llarguíssima, amb molts detalls i moltes seqüències, i jo el que he volgut és extreure certes coses de l'obra, coses que em fan gràcia, coses que són curioses, coses que quan passa l'obra tota directa tu no te n'enteres, no? Perquè són tan ràpides. I hi ha molts acudits i coses gracioses i reflexions que són interessants. I és com dir, mira, saps què? Jo em faig un Hamlet a la meva manera, una mica. En cap moment és un espectacle directe, és un espectacle, diguem, de cabaret, amb cançons i coses d'aquestes.
Aniràs acompanyat per Joan Cabassés, que és percussionista.
No, Joan Cabassés, per desgràcia, ens ha deixat, ha marxat a un altre món, va morir fa pocs dies, justament ahir li van fer un homenatge, i no, de moment jo crec que no l'he de substituir, i llavors vindré jo sol, ens imaginem que ell és allà, i bueno...
Ostres, impactant, ara aquesta notícia.
Sí, molt emocionant, sí.
Doncs segur que tindrà fins i tot un contingut emocional més gran, no?, aquesta representació per tu.
Jo crec que sí, perquè a més, mira, l'altre dia vaig dir, ahir justament que vam fer un cerimonial, doncs jo vaig llegir un poema pseudo-graciós, no?, que se'm va acudir i potser demà serà ocasió també de repetir-lo, bueno, el divendres i el dissabte, sí.
I tant, per descomptat. És una obra en català, una mica de castellà i una mica d'anglès. És sorprenent, sí. No? Aquesta combinació.
L'obra bàsicament és en català. Jo, diguem, conto la història de Hamlet i totes les coses en català. El que passa és que dins un tango que està escrit en espanyol, que jo l'he fet jo, però està en espanyol, i després també faig algunes intervencions en anglès, però en anglès en les quals jo ho tradueixo ràpidament. És com si féssim una petita classe d'anglès en un moment determinat, saps?
Quan parles de Hamlet dins d'un ambient que potser no és lletra ferit, el primer impacte pot ser que és feixuc. És per això que hi dones aquest toc?
No, perquè en seguida jo començaré a comentar que què vol dir això de tu dir o no tu dir, ser o no ser, no? Sinó és com ser-hi i parlar de que a vegades hi ets a la vida i a vegades no hi ets, i si no hi ets, malament, no? Si una cosa és ser que siguis el cuiner i una altra només un home o una persona que només va i seu quan ja tot està a punt i es fot el tiberi, saps? I en aquest sentit jo crec que a poc anem entrant en el joc aquest d'una forma humorística, per cert.
Per tant, serà una manera que molta gent s'acosti a Hamlet, que d'una altra manera no ho hauria fet. I en aquest cas, doncs, ho farà rient, no? I pensant, esclar, evidentment.
Molta gent em diu, quan acaba l'espectacle, em diu, mira, saps què? Em sembla que he llegit l'obra.
Ah, sí? Això és una gran victòria, doncs.
Totalment, sí.
Quines són aquestes reflexions sobre la naturalesa humana de Hamlet, que porta implícita l'obra, que tu t'han fet, t'han entrat ganes de representar-la?
Sí, mira, el Hamlet és una persona que sempre s'ha dit que ell té que venjar el seu pare perquè l'han assassinat. Entens? I dubta. Jo crec que no dubta tant. El que passa és que és un home que és diferent del resta de la seva època, que són tots una colla de medievals, i en canvi ell és un home ja avançat en el temps i no pot anar allà i fer una venjança barata d'agafar una espasa i matar l'assassí, sinó que vol demostrar. La gràcia és que ell voldrà demostrar d'alguna manera que aquell és l'assassí, amb el qual ja entrem en aquest món de pel·lícules i de novel·les que hem llegit tantes vegades que hi ha algú que vol demostrar la culpabilitat d'algú, no? Ja sigui en un judici o ja sigui investigant o el que sigui.
Posa'ns un exemple d'aquest caràcter humorístic que pot tenir l'obra.
El caràcter humorístic? Home, jo crec que si ens posem a mirar una mica, jo què et diria? Diria que quan una cosa és, el que t'he dit una mica abans, una cosa és el cuiner i l'altra és menjar només, no? O hi ha ser-hi o no ser-hi, que és una mica el missatge del to be or not to be, de ser o no ser. És a dir, una cosa és anar pel món, arromangar-se les mànigues i posar-te a fer, afangar el que calgui, i una altra cosa és despistar, no? I en aquesta contradicció entre ser i no ser, i ser-hi o no ser-hi, doncs és el joc, no? És com dir, mira, si ha de ser, si ha de ser, encara que sigui ser-hi, només quan diuen que cal ser-hi. O ser-hi, que no es digui que no hi ets quan hi has de ser, saps? Mm. I tot això dit d'una certa manera, jo penso que la gent somriurà.
Quin grau de dificultat exigeix l'obra? Perquè et veurem cantant, interpretant, reflexionant, fent riure...
Sí, justament és això de saltar d'una cosa a una altra, que us he explicat molt bé. Saltant d'una cosa a l'altra, un sempre té, és una altra manera d'estar, i aquesta és la gran dificultat, de saltar d'un tema a l'altre, de que no se me'n, que me'n recordi perfectament del que vindrà després, en el sentit de que és un canvi total, saps? Però bueno, jo crec que sí, que me'n recordaré, aquesta és la dificultat. I la dificultat és una mica, és que el públic entengui la comicitat i entengui el nucli del que és l'obra de Hamlet, no pas tant quedar admirat perquè un actor ho fa molt bé i sembla que està molt emocionat, sinó que nosaltres i m'incloc jo, entens? Com a espectadors, hem de... Ah, ara ho entenc, ara veig per què, ara entenc aquell punt, aquell problema, saps? Mm.
He llegit un comentari que feies en un altre mitjà de comunicació en què parlaves de l'objectiu de l'obra, que per tu és animar una mica la visió de la nostra vida i veure que hi ha roses en un món on tot són molèsties i està ple d'espines de propina.
Això va ser un joc de rima, no? Espines de propina. Sí, la vida de Hamlet és una vida que comença com un individu que està... És com un senyoret que encara té 30 anys gairebé i encara està estudiant a la universitat, saps? I de sobte li cau tot el problema de que s'entera que el seu pare ha estat assassinat i tot aquell món així històric i filosòfic que ell pot viure se li cau i ha de ser un home concret i ficar-se en el món d'una manera rotunda, no?
Per què vas triar aquesta obra?
Doncs mira, vaig triar aquesta obra perquè fa molt temps vaig començar a musicar el monòleg de Hamlet, vaig fer una cançó amb el monòleg de Hamlet en anglès, no? I va passar el temps i un dia llegint l'obra vaig trobar petits acudits, petites coses, petites dubtes que hi havia, que jo trobava dintre l'obra, i això em va anar obrint, i bueno, també reconèixer que durant el temps de la pandèmia doncs va ser un dels temes que amb els quals em vaig anar ficant, no? La pandèmia per moltes persones va ser com clarificar moltes coses, no?
Ara tens tota l'energia entregada a Hamlet, però un dels espectacles més icònics de la teva carrera, dels darrers anys com a mínim, és 88 Infinits.
Exacte.
Sí, de què va?
88 Infinits és un espectacle de mitologia grega i també relacionada amb les constel·lacions del cel. És a dir, moltes de les 88 constel·lacions que hi ha al cel, doncs n'hi ha una, la meitat aproximadament, que estan relacionades als grecs, ja amb la mitologia, no? Els grecs hi veien dibuixets i deien allò és el toro amb el que es va transformar Zeus per lligar-se a Europa, no? I llavors jo el meu espectacle és això. I actualment l'estic fent amb un col·lega i amb un planetari i projectem doncs, les constel·lacions i el públic pot veure, doncs, per una banda, la mitologia divertida i, per altra banda, doncs, el que hi ha en aquell cel concret, no? de galàxies i tot el que hi hagi per allà.
Al marge de ser actor, suposo que també deus tenir un sentiment de narrador, no?
Sí, més que sí, jo diria que jo en els últims temps soc més narrador que actor, que s'aprèn un paper i fa, o sigui, jo sé el que vull dir, un dia ho parlo d'una manera, l'altre d'una altra, sempre vull dir el mateix, però no estic fixat en un text a vegades un actor d'una obra normal està fixat.
Evidentment es necessiten dots interpretatius per fer el que fas.
Sí, espero estar a l'alçada, però aquest públic d'aquí, de Castellà del Vallès, ja m'ha vist un parell de vegades i ha anat molt bé i hi ha bona comunicació.
I tant. Em dono fe perquè vaig ser en l'espectacle en què parlaves de mitologia eròtica.
Exacte, sí, exacte. Sí,
per això sé del que parles.
Sí, hi ha moltes històries mitològiques molt eròtiques i molt poc adequades, diguem, per segons tipus de públic, però per un públic adult, sí.
Doncs aquest cap de setmana Arnau Vilardebó presenta Festa un Hamlet a l'Alcabot. Ens recordes funcions, Arnau?
Sí, és el divendres i el dissabte a 8:45 del vespre allà a l'Alcabot.
Doncs aquest cabaret literari i musical sobre el Hamlet de Shakespeare. Arnau, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
A tu i a vosaltres. Moltes gràcies. Adéu-siau.
Bé, doncs fins aquí arriba aquest Connectats de dilluns. Demà, a més, a partir de les 4:03, us oferirem l'edició de dimarts. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i permetre'ns que us acompanyem al llarg de la setmana. Gràcies novament. Demà arribarem, com sempre, puntuals a la nostra cita amb vosaltres. Acabeu de passar molt bona tarda.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sense venir d'enlloc. Lentament les ales bategant, lentament ella anava girant. Prop de mi el bàtec s'acabà i com caigut del cel l'ocell es va.
Ràdio